11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts i nosaltres encetam aquesta segona hora de programa ben pendents del temps i sobretot de la boira que ha obligat a retardar alguns vols aquest matí, vols que afectaven a les nostres illes i també vols amb connexió a la península. Just ara estem compartint les imatges en directe que descrivim per als oients de ràdio i que poden veure els nostres espectadors de televisió del Fly Radar, que és aquesta web on se poden veure la quantitat de vols, no?, que romanen a l'aire en aquest moment. Demores, com deien, tant a les illes com la península i ciutats europees que superen aproximadament la vintena, tant en sortides com en arribades. Els procediments per baixa visibilitat s'han activat aquest dimarts, la qual cosa provoca demores per qüestions de seguretat. Joan.
Sí, algunes conseqüències que ara també podem recordar, com per exemple en el Parlament de les Illes Balears, on avui es realitza la sessió plenària habitual. L'ordre del dia de la sessió d'avui s'ha canviat perquè els diputats d'Eivissa i de Menorca encara no han pogut arribar a Palma a causa dels retards generalitzats que la boira ha provocat a l'aeroport de Sant Joan des de primera hora del matí. Per tant, com veiem, encara conseqüències d'aquesta boira que encara s'estan notant i que conviden a totes les persones que avui hagin d'anar cap a l'aeroport que també s'informin temps perquè encara s'acumulen retards. Pel que ens queda avui, tindrem un dia soleat, perquè comença per la jornada que comença avui, un dia soleat, amb vent moderat de ponent i llevets, amb forta maror a la costa exposada, i una lleu pujada a les temperatures que notarem amb màximes entre 25 i 27 graus aproximadament.
Pendents del temps, també del temps en directe, a través de les nostres càmeres que sempre descrivim per als oients i que estan distribuïdes de forma estratègica en aquests indrets de les nostres illes que ens encanta visitar de tant en tant, com és el cas de Port de Pollença, a Mallorca, on llueix el sol, brilla de tal manera que sembla quasi un mirall, no? Tenim una estampa que bé podria ser avui de nou, un dia d'estiu. Seguim amb temperatures altes. Per cert, canviem de qüestió, canviem de càmera i d'indret en concret.
En aquest cas som al Parc Nacional de Cabrera, ho explicant també als oients, una mà també en calma, un cel més clar que el que notàvem ahir, amb certa acumulació de núvols que sí que es va notar ahir en aquest inici de setmana, però com dèiem, la major part de la jornada notarem el sol i sobretot el que dèiem, les temperatures que poden arribar a les màximes a 27 graus i que per ara deixen imatges com aquesta, la línia de mà que marca vista des de Cabrera, amb un cel ben clar, diversos colors amb aquesta entrada de sol, i que conden són imatges que també ens agrada mostrar aquí en directe.
Mireu, parlem ara d'una qüestió que no pot estar més d'actualitat, si recordeu, i sou alguns dels nostres oients i espectadors més fidels. La setmana passada nosaltres mos feien ressò dels canvis en el sistema actual de cotitzacions per als treballadors autònoms que proposava el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Unes reformes que automàticament varen generar molta polèmica entre els afectats.
Sí, perquè es plantejava una nova pujada a les quotes d'autònoms que anirien des dels 11 euros, que afectaria la quota més baixa, situant-se als 207,37 euros mensuals, mentre que la més alta augmentaria 206 euros i arribaria als 796,24. L'objectiu és reforçar, segons diuen des del Govern Central, el sistema de pensions i adaptar-lo a les noves necessitats econòmiques, però ahir arribava una rectificació del Govern Central. Plantejaven congelar les quotes dels autònoms que guanyin manco per al 2026. Volem valorar aquesta possibilitat de noves mesures, aquesta darrera decisió del Govern Central. Ho fem amb Pere Quecles com a advocat laboralista. Pere, què tal? Benvingut de nou.
Bon dia.
I saludant també en connexió Madalena Comas com a presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms de les Balears. Madalena, què tal? Benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Valorant d'entrada, Pere, començant amb tu, aquesta rectificació, no? Aquesta passa endavant i després passa enrere. Com creus que encara ha quedat tot això?
N'hem parlat moltes vegades. La improvisació té aquestes conseqüències. És a dir, el que no se pot fer és amollar una bomba, no de fum, sinó una bomba real en el mitjà de comunicació i en els autònoms. Més de 3 milions de persones, no ho hem de perdre de vista, que són més de 3 milions, jo crec que ara estem damunt dels 3 milions 500 mil persones, que som jo m'incloes, que som autònoms, i sense haver parlat amb ningú, amollar aquesta bomba i després haver de recular, com passa molt sovint amb aquestes decisions polítiques. Dret, esquerra, mig, centre, exactament igual. El que tenim és això, és dir, una falta total i absoluta de diàleg previ a prendre qualsevol decisions, i el que apareix és un sistema, a mi me dona la sensació que és un sistema de pressió evident, molt evident, és a dir, vos posarem això, ho farem per real decret, ho farem pel sistema que nosaltres mos doni la gana, mos és igual, i després quan veuen que la cosa se posa costa per munt, ratifiquen. Ratificar de savis, és vera, però jo crec que és una ratificació molt minsa, molt petita, no té... Jo crec que el recorregut serà complicat. Hem de tenir en compte que estan parlant de les cotitzacions de l'any que ve, però és que no hem de perdre de vista que l'any 2028, segons la previsió que hi ha, la cotització, el que se pugui pagar, serien 1.209 euros un autònom que té una base de 3.950 euros. Tampoc és que sigui una base molt alta, ho hem de tenir en compte. És a dir, són dobbers, sí, evidentment que són dobbers, però que 1.200 euros cada mes són molt de dobbers. Ho hem de tenir en compte.
Mateixa pregunta per la Magdalena Ment, com valora aquesta rectificació de la qual parlàvem amb en Pere per part del govern?
Bueno, aquesta ratificació és veure que ha aturat aquest sablazo i bueno, mos han escoltat en la mesura que havíem dit que no se pot atacar, no? En els que cobra menys de salari, no? De 1.166, i era una mesura molt desproporcionada. S'ha aturat, però no és suficient. I per què no és suficient? Perquè no se tenen en compte les mesures de protecció social que estan valorades en els quinta recomanació del Pacte de Toledo. Per exemple, s'ajuda en el subsidi de major de 52 anys. No se té en compte de la lactància. Tampoc se té en compte cessa d'activitat. 60% se deniega quan vol cobrar paro per cessa d'activitat. És a dir, mos fa falta aquesta protecció social que mos havien assegurat, que se tenia en compte i no se té en compte. És a dir, que no arribarem a un acord si no se té en compte aquesta protecció social, perquè les quotes està bé, com ho han proposat, no? Perquè en el final afectaran els que tinguin uns ingressos superiors i serà proporcional a la inflació, no? Rondarà entre 1% i el 2,5%, que és el que havíem proposat, que com a màxim hagués aquestes pujades. Però seguim pensant que és insuficient de cara a aquesta protecció social que tant veuràvem els autònoms, perquè no hi ha aprendiment sense protecció i no hi ha economia real sense dignitat. Creiem que és molt important.
Però el govern central defensava, és a dir, al·legava que aquesta pujada es feia i que era necessària per corregir una diferència de 650 euros a la pensió mitjana entre un autònom i un assalariat, i deia que era l'única manera de solucionar aquesta desigualtat, i ho deia, cotitzant pel que veritablement es guanya, que també això n'hem parlat, no, d'aquest canvi. Com ho valores?
Bé, com a argument està molt bé, ho hem de tenir en compte. És a dir, hi ha una diferència entre un autònom i una persona que fa feina per compte aliè? Evidentment que és. Però i el risc que té l'autònom? No l'han de valorar? La producció, el que fan és teixit productiu del país, tampoc ho hem de valorar. Perquè, clar, jo amb tots els meus respectes per un treballador que fa feina per un altre, tot el que s'està fent des d'Europa és en garantia del lloc de feina del treballador que fa feina per un altre, treballador per compte aliè. Els acomiadaments s'han endurit, el tema de incapacitat o de acomiadar durant una incapacitat s'han endurit, la famosa indemnització disusori, que no era tal, que durant un temps ho va ser, ara pareix que també se reformarà, no Yolanda Díaz mos ha dit que ara també ho reformarà. És dir, tota aquesta protecció que se fa per un treballador que realment fa feina per un autònom, l'autònom no el té per ell. Al revés. Després que la Magdalena coincidirà en jo, venga palos. És a dir, ara pujant la quota, ara pujant no sé què, ara s'IVA, ara s'IRPF, ara... És a dir, és autònom, jo crec que no són conscients de que és un element primordial per crear riquesa. És que aquí no hi ha res més. La petita i mitjana empresa és molt important a Espanya. I això és una realitat que pareix ser que no tenen en compte. I no la tenen en compte, no sabem molt bé per què. És a dir, aquesta idea de voler atacar les grans empreses, perquè s'han omplit la boca... propietari de Mercadona, propietari de Corte Inglés, no sé què. Sincerament, Mercadona només n'hi ha un, a Espanya, eh? Autònoms n'hi ha 3 milions i pico. Veurem què feim. Per tant, està molt bé que protegeixin els treballadors, evidentment, però a tots els treballadors, perquè els autònoms també són treballadors. i són productors de riquesa. I, per tant, el que han de fer és no estrenyar tant la corda perquè ens acabaran ofegant. Què farem? Tancaran empreses i llavors ens queixarem tots. Perquè és que no hi haurà feina ni per autònoms ni per treballadors.
No se senten protegits els autònoms, Madalena?
Estic d'acord amb el que diu ell, no? És a dir, la protecció social és molt important i també no ha hagut un ajuste, no, de la regularització de 2023. Hi ha persones que estan en activitat de pluriactivitat i aquesta pluriactivitat fa que moltes vegades paguin més de la quota màxima, no? Perquè estàs autònom però també estàs empleat, no? És a dir, i això ha fet que 100.000 autònoms han estat supergenerosos de pagar més quota del que els tocava, no? I crec que a poc és que te va ofegant perquè les dades ho diuen, de 1 a 3 empleats, les empreses, està caigant l'empleo. És a dir, està pujant en empreses grans, però si a poc mos van ofegant amb aquestes sablades que volien posar, el que faran és que cada vegada hi hagi menys autònoms i això fa que hi hagi menys empleo, menys ingressos. És a dir, és una cadena que el que farà és que després l'economia real que sostens autònom, no? Aquestes persones que cada dia s'esforcen per aixecar l'economia, pues va en detriment.
I després,
nosaltres sempre volem que hi hagi menys traves, menys burocràcia i més agilitat en els tràmites. Perquè, per exemple, en el CC d'activitats, una persona tanca l'empresa, és que això és superimportant, no està protegida. Si tanques l'empresa, no té, o sigui, 60% no arriben a tenir aquest subsidi de paro, no? I per una falta de, bueno, massa burocràcia i falta de claridad, moltes persones no saben que poden accedir a aquestes subvencions i sobretot és per aquest tema de que no arriba, no? De que hi ha massa tràmits que han de demostrar pèrdues en el darrer any i per demostrar, és que és molt complicat, ninguna persona tanca l'empresa perquè sí, per poder guanyar un subsidi, no? I això volen deixar clar, més protecció social, perquè si no mos ofegam.
De totes maneres, clar, la mesura ha de tenir suport per tirar-la endavant i després hi ha una data que no manca tant, perquè parlem del 31 de desembre, o sigui, abans de final d'any això hauria d'estar enllestit per tirar cap endavant. Els professionals, com ho veus? Estem pràcticament a meitat, quasi a finals d'octubre.
Bueno, sempre hem dit que les empreses no són bones.
Clar.
I jo som, no sé si som molt mallorquí o som molt d'aquí. Escolta, si dia 31 de desembre no pot ser, serà dia 1 de gener. Però el que s'ha de fer és tenir el màxim de consens, perquè arribam a tenir una sensació, i jo parlo com a autònom, de que, escolta, això és el que hi ha, i si t'agrada bé, i si no, tanca. És el que mos estan dient. És que això no pot ser. Com ens poden dir els autònoms? Escolta, si no t'agrada el que tenim, tanca. Ja m'agradaria jo ser un treballador per compte aliè, el meu 30 dies de vacances, no em poden despedir si estic malalt, etc. És que, vamos, mos encantaria, però és que som emprenedors i hem considerat que fer una feina per nosaltres i donar feina als altres és un element important de la nostra vida. El que no podem fer és això, és dir, donar-nos presses. Les presses no són bones. I s'ha demostrat, hi ha hagut reformes que han fet des del punt de vista legal per la normativa laboral, que després el Tribunal Suprem, gràcies a Déu que corregeix, o el TJUE, que és el Tribunal Europeu, els diu al govern espanyol que no vagi per aquí perquè que això no funciona. Això ha passat en la famosa indemnització addicional, que se va interpretar que quan acomiadaves un treballador s'havia de fer una indemnització dissuasori i que hi havia d'haver un plus d'indemnització, etcètera, etcètera. Hem estat durant un any, quasi, amb aquesta normativa, amb aquesta idea, i després l'hem posat tombada i ens han dit, escolti, no. Ni els tribunals poden determinar una indemnització addicional, ni estan dient això. Vostè, com a legislador, faci la feina i ho posi. És a dir, les presses no són bones. I això està demostrat. Què passa? Que tenim eleccions d'aquí poquet, estem passant molt aviat. I aquests missatges calen molt a la societat. I aquesta idea de perseguir l'autònom, perquè han de ser reals, quan parles d'un autònom tothom se'n va en el màxim, no se'n va a un treballador que ha de coordinar la seva feina i la seva empresa en la família, etc, etc. Nosaltres no tenim cap tipus d'incentiu en quant a família, en quant a baixes, en quant a res, absolutament res. I la idea aquesta de fer-nos aparèixer com el dolent de la pel·lícula, a mi me resulta molt, molt complicat i molt lleig, i a més mos deixa en una posició molt fea.
Pere, Tens aquí, n'has mencionat abans, una taula, no?, de com quedaria. Si mos pot dir alguns temes, sobretot de quotes baixes, per saber una mica també s'increment.
I... Sí, això ho he tret perquè, a més, no sé si serà el definitiu, evidentment. No, aquí, la taula que se va proposar, o que s'ha proposat en aquest moment, mira, són un tema, va per rendiments, perquè antes anàvem segons un sistema d'escala, però ara anem per rendiments. Un rendiment de 670 euros, estan parlant d'una quota de 217. Fes-me compte de saber quan de mallorquí.
La quota més baixa ja fa que te quedis, o sigui, que 200 euros ja se te'n vagin. Si ten...
I a més, qui viu amb aquestes quantitats? I llavors, bueno, podem anar a la base màxima, que són més de 6.000 euros o més. L'any 2026 estan parlant de 796 euros, que era el que deies tu abans. Però és que quan començam a avançar, és vera que les quotes mínimes no creixen tant, evidentment l'exponencialitat és menor, on aniríem l'any 2028 amb una base mínima de 824 a 252 de quota, i després de 3.950 a 1.209. És a dir, no són unes quantitats petites. És a dir, és que cobra poc, se veu perjudicat, perquè per poc o molt que hagi de pagar, són de perdre la seva butxaca. I és que cobra molt, és vera que cobra menys. I la seva posició, la millor, serà més fàcil. Però no hem de perdre de vista que tal vegada qui més guanya és qui més inverteix. I qui més guanya és qui més contrata. I qui més guanya és qui més mou l'economia. Per tant, hem d'anar molt alerta. És vera que hem de tenir mesures socials. La gent que guanya poc ha de tenir una protecció, ha de tenir unes garanties, etc. Han de contribuir, perquè hem de contribuir tots. Aquest sistema de benestar i aquest sistema de seguretat social per tothom, i això té un preu. Mos ho posàrem i això té un preu. Per tant, tots hem de contribuir. En funció de les nostres possibilitats, sí, però que el govern mos digui quina és la possibilitat en quant a pagar o deixar de pagar, perquè és que, a més, això ha estat... No vull dir que sigui una engana bobos, però ja sonava de que, escolti, sí, vostre pagarà més, però no suposarà que vostre cobri més per la jubilació. I se pregunta, i d'aquest dos pes a on van? Perquè, clar, si vostre me passa de 796 en dos anys o en tres a 1.209, i vostre d'aquí, quan jo me jubili, que ja no sabem ni quan me jubilarem, perquè és que rondam els 50, no sabem ni si me jubilarem, perquè ja anem pujant, aquesta idea de que la gent pot fer feina fins més tard, home, sabeu, el companyero Pereira que em va fer feina fins als 90, i jo no en conec cap que faci feina fins tant d'anys. No és possible. És dir, això és absolutament impossible. Nosaltres no ens poden dir, vostre ha de fer feina fins als 70 i ha de seguir pagant. No pot ser.
Magdalena, una darrera aportació sobre els arguments d'en Pere respecte a aquesta marxa enrere per part de la ministra i d'una davallada de quotes, d'un ajustament de quotes que hauria d'estar enllestit abans de final d'any.
Efectivament, consideram que en el principi pareixia que això era, vamos, recaudar 6.000 milions d'euros, no? Perquè era com un sabrazo massa desmesurat. Ara ho han rectificat. Però el que consideram és cada vegada més protecció social amb el que he dit abans, no? Subsidi major de 52 anys, permisos per lactància, cessa d'activitat que sigui real, per acordar aquests nous tramos han d'estar d'acord amb aquesta protecció social. Sobretot també tenint en compte que volen acordar alguna cosa per després del 2032. És a dir, l'any 2032 pot canviar la situació geopolítica i econòmica. És a dir, no podem acordar alguna cosa a tan llarg plaç on la situació dels autònoms pot canviar i és tan volàtil, no? Per això, per arribar a aquest acord, requerim més protecció social en aquests àmbits que he dit, i també per les famílies monoparentals que tenen, bueno, que estan en paro i que tenen càrrecs de menors, també que hi hagi una protecció, no? Que hi hagi un subsidi assistencial. És a dir, són drets. Són drets que demanem, no?
I
drets
més,
socials.
Magdalena, ho ha dit en Pere, és que són el motor, sobretot de la societat balear, i tenen tanta rellevància, són tan importants que, per favor, que se vetli precisament per ells i no amb aquestes quotes astronòmics.
Perdona, si m'ha parlat molt de més. Magdalena, només que li volia fer una pregunta. Sí. Vosaltres no teniu la sensació de que sou menys ciutadans que els altres?
Ens sentim més petits, totalment. I al final, el que deia Marta, que contribuïm a sostenir l'economia real. I això no se té en compte, que el 99% de les empreses d'Espanya són pimes. Són pimes. I d'aquest, un 92% són de menys de 10 empleats i això no arriba, no? I és lo més important, no? Que a vegades ens sentim petitons i amb aquest risc de desaparèixer en qualsevol moment. I ho dic jo, que és que he estat autònoma des de fa 10 anys i he estat mare de família numerosa. I és una lluita. És una lluita i m'ha fet ganes a vegades deixar d'emprendre, no?
Home, i llançar-se a TV Ola, perquè no és fàcil, però agraïm aquesta lluita i des d'aquí sempre intentant donar la visibilitat que mereixen, col·laborant de manera habitual tant amb Magdalena com amb en Pere, perquè tots dos som de la casa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Són les gràcies, Magdalena. 10 i 23, uns consells continuen tot d'una.
Letres Radios, Cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Són les 10 i 26 minuts. Això és El Dia, un tema que aborda temes... que aborda temes molt diversos i molt diferents. I ho dic perquè, precisament, el tema del qual venim a parlar ara, jo diria, Joan Maroto, que és dels més durs que pot haver i que també és dels temes del qual se'n parla poc.
Sí, és un tema bastant silenciat o silenciós. Ens referim a la mort perinatal i vos hem de dir que el 15% dels nadons moren precisament durant el primer trimestre de gestació. Més de 3.500 embarassos de 15 setmanes, per exemple, o més, s'interrompen per anomalies fetals, greus o incompatibles en la vida, i gairebé 2.500 nadons l'any moren en el període perinatal, considerat des de la setmana 22 de gestació fins als primers dies d'aquest nadó. El calendari té assenyalat aquests dies precisament per visibilitzar aquest tipus de dol, perquè també és necessari, com d'ana Marta, parlar-ne, acompanyar els pares, sobretot a les mares, respectar-los i sostenir-los després d'aquesta pèrdua que encara ara és una mica tabú.
I per això volen que ho deixi de ser, perquè segur que ajuda moltíssimes famílies. De fet, la xifra, com deien a Joana, és molt alta. 15% dels nadons moren durant el primer trimestre. I en volen parlar amb la comarana Isabel García, una de les professionals que ens acompanya molt, molt sovint en aquest programa. Bon dia.
Bon dia, comar.
Desconeixia la xifra, me sembla altíssima.
Sí, un 15% de bebès moren durant el primer trimestre de gestació i se calcula que més o menys una de cada tres dones pateix un tipus, qualque tipus de pèrdua en la seva vida fèrtil. Llavors, per estadística, no? Quasi una de nosaltres tres podria haver patit un tipus de pèrdua en qualque moment de la nostra vida. És un tema que s'enxerra poc, la veritat, així com deia Joana, i que és necessari posar una mica més en coneixement de la gent perquè puguem, diguéssim, normalitzar, o més que normalitzar, validar, no?, que el sentiment de les persones que passen per aquest procés.
aquest sentiment, no, de pèrdua, que també has perdut un fill, i òbviament és molt dur, és una fase, una càrrega molt dura, i de, no, en ocasions en silenci, fins i tot moltes vegades en solitari. No sé si tu creus que hi ha cap motiu que fa que encara ara, tot i que de mica en mica se'n parla més, s'intenta ajudar més, s'intenta sostenir més en aquestes mares, però per què? Per què és tan tabú i per què no s'enxerri? Per què no se normalitza d'alguna manera per intentar ajudar en aquestes persones?
Sí, per una banda està clar, no és llei de vida, no? És procés natural, no? És en teoria, nosaltres, quan tu veus el test d'embaràs positiu, no te penses en cap moment que pugui acabar així, ni penses en cap moment que pugui ser la persona que enterrin el teu fill, no? Sinó a l'enrevés, per llei de vida, no? I també aquest missatge o aquest suport tan absent per part de la societat a vegades també fa que t'estimes més no contar-ho, no? O sigui, i moltes dones se'n donen compte quan...
Que també és respectable, disculpa, clar, que t'interrompeixi, sinó que també és superrespectable que ho vulguis dur en privat, en... Bueno,
home, perquè parlar-ne ha de costar moltíssim.
Sí, és molt difícil contar-ho, però moltes dones mos diuen que quan han decidit compartir-ho amb un grup d'amics, per exemple, qualcú comença a contar, ah, però jo també m'ha passat, no? O sigui, la gent a vegades, quan se sent en un entorn segur on pot xerrar-ho, se comença a sabre, no? Però sí que és vera que és una cosa que moltes vegades no sol ser un tema de conversació que sigui fàcil de treure, no? Per aquest dolor que tu dus a dins i per aquest missatge que no saps si rebràs per part dels altres, que després ho xerrem, no? Les frases típiques, aquestes coses que no ajuden, no? Que te diuen i intenten ajudar, però és tot el contrari, no?
Anava a dir, no?, que fa referència a coses que te diuen que per ventura no són del tot indicades o encertades, per dir-ho d'alguna manera.
Mira, la pitjor és ja tindràs un altre fill.
Total, sí, exemple, que a vegades no ho dius
no,
amb cap mala intenció.
Per consol.
Per consolar, per ajudar.
Sí.
Però en aquest cas, no, una dona perd un infant, en moltes ocasions, per donar consol, se diuen aquestes frases que no són encertades. I segons la teva experiència, sobretot, que és allò que hauríem d'evitar, Anna? I com podem ajudar i acompanyar aquestes persones en aquest moments tan durs, perquè evidentment a vegades costa trobar les paraules o costa saber perquè no mos han ensenyat. Tu deies, no és llei de vida haver d'enterrar un fill i manco tan prest, però no mos han ensenyat. Com ho fem?
Total, sí. Lo primer que mos surt són aquestes frases enlatades que he dit jo, no? De ja tendràs otro hijo, ets molt jove, o inclús els propis professionals a vegades som els primers que fonyam sa pota i deim, con la próxima regla te puedes quedar embarazada. Crec que no hi ha missatge més terrible de pressió i de com si haguessin de substituir aquest infant que han perdut per un altre, que és realment el que menys es recomana en qüestions de dol perinatal. Llavors, intentar evitar dir totes aquestes coses que molt surten de primeres, que les deim, com tu bé deies, amb bona intenció, no? Amb intenció com a d'ajudar o de consolar aquesta persona, a vegades és millor dir, me sap greu, simplement. O sigui, me sap greu.
Som aquí.
Som aquí, me pots contar el que vulguis. Si vols, t'ajuda a anar a un professional a cercar ajuda. Però al final intentar, diguéssim, posar un remei ràpid, no se pot. El dol és una cosa que s'ha de passar.
De totes maneres, Anna, els hospitals cada vegada són més conscients d'això i han evolucionat moltíssim en quant al tractament emocional i suport psicològic que se li dona a les dones, bueno, a pares i mares, a la família en general. M'imagino que si tu fas una mirada enrere dels 10 anys o de tot el temps que dus fent feina en aquest sector, segur que has vist una evolució.
Sí, totalment. Des que vaig començar fins ara, doncs, a Son Llatge, per exemple, s'ha creat la consulta de dol perinatal,
per exemple,
on hi ha una comare que dona suport en tots aquests temes i totes les dones que passen per aquest procés a l'hospital se'ls ofereix aquesta consulta, que a vegades simplement és per poder xerrar, no? De com te sents, de com has dut tot aquest procés a casa, elaborar una mica, ajudar a elaborar aquest procés de dol. També podem derivar a professionals adequats, perquè a vegades com ara no tenim eines per tot tipus de patologies, sinó que també tenim la unitat de salut mental perinatal, que això tampoc existia, psicòlogues i psiquiatres especialitzades en aquests temes per tractar quan ja la tristesa i el dol arriben a un punt que ja s'ha de tractar amb un altre tipus de teràpia, no? I sí, per sort això ha avançat i hi ha cada vegada més formacions per professionals, que cada any mínim una vegada hi ha cursos per formació, per nosaltres saber què dir, com acompanyar, com elaborar les caixes de records, és a dir, tenim cada vegada més eines per assistir a aquestes dones, a aquestes famílies.
Clar, afortunadament hi ha aquests psicòlegs, aquests especialistes, en aquest cas aquestes consultes també, no? Consulta perinatal, que des que també ja existeix i forma part de Son Llatze, per exemple, que és on tu fas feina, però també més enllà de la part emocional, que és duríssim, hi ha la part física, no? També hauríem d'entendre, no?, que una mare que acaba de perdre un infant també ha hagut de patir una sèrie de canvis, ja siguin hormonals, físics, etcètera, etcètera. Com arriben a la consulta, per exemple, no?, aquestes dones, després d'haver perdut un infant, quin és el procés pel qual passen i sobretot quines fases també, no?, han de passar també.
Sí, físicament a vegades minimitzam o no tenim en compte que hi pot haver dolor físic, en el cas d'una pèrdua o d'un avortament, siguin les setmanes que siguin, no? Evidentment, com més setmanes de gestació, més perescut a un part és, evidentment, i això és molt dur dir-ho, però és que és així, i al final, inclús a vegades, les dones han de fer servir l'epidural durant el procés d'avortament, perquè és molt dolorós, no? I en el cas de poques setmanes, que a vegades té lloc en el domicili, que no sempre és dins l'entorn hospitalari, donar medicació per a passar aquest dolor, no? I quan ja ha succeït tot el procés, pues, totes les hormones que t'has tingut a l'embaràs també te donen aquests canvis, que no és com un postpart, no?, d'un bebè a terme, però també hi ha tota aquesta oscil·lació hormonal afegida en aquesta tristesa i aquesta dolor de la pèrdua, no? També, inclús, això és bastant característic, a partir del final del segon trimestre, principi del tercer, les dones poden produir llet, poden tenir pujada de llet després de la pèrdua, no? Llavors, també és una cosa que s'ha de manejar i acompanyar. Inclús hi ha dones que fan donacions de llet després d'una pèrdua perquè senten que és una manera com d'elaborar o d'ajudar altres bebès després de la seva pèrdua, i això és una cosa molt... Jo m'apareix molt emocionant quan una dona decideix fer això. I com arriben a la consulta? Pues, moltes vegades és tot d'un en el moment que noten que aquesta tristesa els supera i necessiten un acompanyament, i a vegades és el cap dels mesos, no? És a dir, quan se'n donen compte de que hi ha qualque cosa en què no han pogut elaborar, no han pogut processar i necessiten un pot d'ajuda per posar-li nom a el que senten, fer una despedida, fer com tot un... elaborar una mica aquest dol amb ajuda, no? Que no sempre és fàcil.
Tu has dit ara, fer un comiat, és vera, a vegades el que se necessiti, no? Igual que la decisió tan personal de poder estar en contacte amb sí. el nadó, el fer aquest adéu, no? Que, evidentment, no sé si se pot comparar altres tipus de dol, perquè aquest és un tant diferent, és una persona que no has arribat a conèixer.
Clar, sí, però encara que no l'hagis arribat a conèixer, ja has provat tantes il·lusions i expectatives des del moment que
ja
has vist.
Ja l'estimes. Ja l'estimes. Des del primer dia que saps que el tindràs, no? Ja l'estimes.
Exacte, llavors es per fer aquest comiat, de vegades hi ha famílies que no estan preparades per fer aquest comiat en
tu
el moment.
Tu creus que ajuda a fer el comiat, eh?
Sí, per la nostra part sempre ho recomanam, no? Fer aquest comiat, veure el bebè, siguin les setmanes que siguin, perquè ajuda un poc a elaborar aquesta pèrdua i posar-li nom i paraules i imatges a el que ha passat, no? Perquè quan intentam no veure-lo, intentam com fer que passi ràpid i ja està, no? Costa més elaborar-ho, perquè pareix com a més irreal, més un somni, una fantasia, no? Però quan tu li poses cara, imatges, el que ha passat, és com, encara que en aquell moment sigui molt més dolorós, en el futur ajuda. I, de fet, hi ha famílies que quan han pres la decisió de no veure-lo, en el futur se'n penedeixen. I per això és un poc... Ja sé que xerrar-ho a la població general és a vegades un poc més dur, no? Però tenim el protocol de recollida de records en el que nosaltres feim fotos en el bebè, se guarden en la seva història clínica i la família, després, quan ve la consulta de dol, si vol, les pot veure. Perquè és una cosa que, diguéssim, és una cosa que s'ha vist molt en estudis i, de fet, a la consulta mos ho diuen les famílies, que se'n penedeixen de no haver vist en el bebè. No?
Important, no? Aquest comiat tan necessari moltes vegades que ajuda, si més no, a tancar la ferida, no?
Sí.
La ferida està oberta i s'ha de tancar. Anna, sempre parlam en moltes ocasions de tenir cura dels que curen. Clar, jo ara he pensat, m'he imaginat una comare que pareix meravellosa la vostra feina, i sé ben cert que ho és meravellós donar vida, ajudar a donar vida, però també ha de ser terrible, no? Haver d'ajudar a parir aquestes dones, per exemple, quan has xerrat de que moltes vegades les heu d'ajudar a tenir un part en el que, malauradament, els nins, infants, el nadó, neixerà sense vida. També per vosaltres és molt dur, supos, no?, aquest moment.
Sí, per nosaltres és un procés dur d'acompanyar. perquè al final el dolor de part, quan és un part que succeeix de manera normal, té una recompensa, no?, que els tenint el teu bebè. En aquest cas, aquest dolor no té aquesta recompensa, no? Llavors és molt més difícil de gestionar. Però també te diria que és un tipus de família molt agraïda, perquè quan se senten acompanyats en aquest procés i senten que tu no estàs dient aquestes frases que no s'han de dir, que es senten que tu estàs, diguéssim, donant-li la mà amb això, després som molt més agraïts amb nosaltres, no? Sí que és vera que tu també te'n vas aquell dia a casa amb el cor encongit.
Persones,
sí, en el cor encongit, perquè a ningú li agrada veure aquestes coses ni passar per aquests moments, no? Però després te'n dones compte de que aquestes famílies són molt, molt agraïdes amb els professionals i que és un procés que, encara que no tingui aquesta... aquest final, no, feliç, que volem totes, és agraït d'acompanyar. Sí, al final sí.
Dèiem que és una setmana en què d'alguna manera el calendari està assenyalat per recordar, per visibilitzar, per parlar d'això, d'aquest dol perinatal que passa a tantes persones, a tantes famílies, tantes mares, que a vegades no sabem que és de devora, per ventura també ha passat per un mateix procés que pugui haver passat aquesta mare en concret. I també assenyalat en el calendari, per allà havia assenyalat el dia de la menopausa, que també n'hem parlat alguna vegada aquí amb tu precisament, també un tema que cada vegada se'n parla més, se visibilitza més i deixa de ser un tabú per moltes dones, no? Que també és important, no?
Sí, sí, el tema de la menopausa, ja canviant de tema radical, també és un tema que cada vegada se'n parla més, cada vegada hi ha més dones que en xerraven la darrera vegada. Les xarxes socials, xerrant d'aquests temes amb més normalitat, amb més naturalitat, no? I dones que comparteixen quins símptomes estan tenint en aquest procés, i que també més professionals divulgant sobre tractaments o sobre com, diguéssim, cuidats, cures que poden tenir a terme aquestes dones en aquesta època. Sí.
Sobretot donant-li importància, que ha viscut molts anys que pareixia una sensació de la sí. dona, no? És vera. I això s'ha arrossegat. Jo vull pensar, pobres, de les nostres predines, de les nostres mares, és vera, eh? No se li donava la importància que té ara. O sigui que sí. És molt d'agrair que ara el manco es visibilitzi.
Sí, sí, total. I ara ja hi ha com a menys pors o menys...
A parlar-ne.
Sí, a parlar-ne sí. I a fer un tractament. És a dir, perquè també se tenia molt demonitzat el tema de la teràpia hormonal substitutiva per tractament de...
Hi ha gent que ho necessita.
Hi ha gent que ho necessita perquè realment les calrades, els sofocos, te poden limitar la teva vida diària o limitar-te la son. O sigui, pot ser molt limitant en molts aspectes i el fet de tenir un tractament, una possibilitat de poder fer-ho, també està molt bé. Ja t'he dit que això també està molt demonitzat fa uns anys i ara crec que darrerament s'està com canviant aquest concepte, també, que és molt important.
Sempre i fins i tot, Marta, que n'hem parlat moltes vegades, fins i tot hem parlat ja no de la menopausa, sinó de la perimenopausa, no? Perquè les dones arribaven als 40 i començam a tenir símptomes. Per ventura, mos queden molt d'anys encara de menstruar i d'arribar en aquesta fase no de la menopausa, però sí que ja comença a haver-hi coses i que sí que són reals, no és cap percepció nostra ni molt manco, no? I això també està bé que
se diga. Les colorades poden venir molt abans de la menopausa, perquè la menopausa realment se defineix l'inició és estar un any sense regla, no? I abans de que això passi, poden passar moltes coses, no? Es desarregles de cicle. Comences a tenir la regla molt més sovint de lo que tenies abans. Allò de tenir cicles de 28 dies, per molt són de 25 o de 20, vale? Els sangrats poden ser més abundants. Sembla que una sèrie de coses que, al final, entre sofocos, regla més abundant és en plan, i esto què és, no? D'això no m'havia enxerrat. Jo pensava que la menopausa era quan tenia...
Estic segura, Anna, que moltes persones diuen idò, jo crec que estic en aquest període. És vera, perquè no se'n parla tant, no?, d'aquesta fase prèvia. Ara hem aconseguit parlar de la menopausa, però de la perimenopausa encara no tant. O sigui que crec que haurem de tornar a convidar-te per parlar específicament d'aquestes fases. Sempre aprenem molt en tu. Això sí que és vera. Moltíssimes gràcies, de veres, per aquesta visita tan didàctica.
Encantada, com sempre.
10:42, uns consells. Continuem tot d'una amb un ull pendent de l'aeroport per la gran quantitat de retards que hi ha per mort de la boira. Tot d'una actualitzem la situació amb els controladors aeris i ja ha arribat als nostres estudis la nostra psicòloga sexòloga Susana Iborra.
Tres ràdios, diversitat.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments, neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Ivetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Fantàstic, no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Deu i 44 minuts. Seguim ben pendents de la situació a l'aeroport de Sant Joan i els altres aeroports de les nostres illes, també amb els vols que tenen connexió amb la península i algunes ciutats europees, perquè l'aeroport registra des de primera hora d'aquest dimarts retards generalitzats per mort de la boira, de mores tant a les illes com deien, també a la península. Els procediments per baixa visibilitat s'han activat i la cosa ha provocat aquestes demores per una qüestió de seguretat. Podem saludar la portaveu dels controladors aeris, Beatriz González, que ja ens està escoltant. Beatriz, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara? Perquè teníem constància d'aproximadament una vintena de vols afectats, tant arribades com a sortides.
Buenos días. Pues desde primera hora de la mañana hemos tenido una niebla intensa en el aeropuerto de Palma. Esto nos ha llevado a activar los procedimientos de baja visibilidad que implican una reducción de la capacidad tanto de aproximación y despegue como de movimientos en tierra por seguridad. Al tener una visibilidad tan baja como la que teníamos esta mañana, nos vemos obligados a aumentar las distancias de separación entre los aviones, como hemos comentado, tanto en arribada como en salida de movimientos en tierra. Esto inevitablemente genera retrasos, pero como siempre el principal objetivo es velar por la seguridad y en estos casos es necesario hacerlo así.
¿Durant quant de temps romandrà aquesta situació? No sé si és bo de saber, Beatriz.
Estamos trabajando de manera coordinada para que el impacto sea el menor posible y desde hace media hora se está retomando la operativa normal, ya que las condiciones de visibilidad han mejorado notablemente.
Doncs alegra el manco conèixer que d'aquí fa mitja hora ha començat a restablir-se aquesta normalitat que ha afectat pràcticament durant tot el matí. Beatriz González, des del Sindicat de Controladors Aeris, portaveu aquí les nostres illes, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Torni-do a la normalitat, tot i que, com dèiem, més d'una vintena de vols afectats i retards generalitzats durant aquest dimarts. Són les 10 i 47 minuts. Dedicam aquests minuts que ens queden d'aquesta segona roda de programa per passar consulta a la nostra terapeuta d'aquest celer, la psicòloga i sexòloga Susana Iborra.
Així és, Marta, i avui per comentar amb ella un tema que està molt de moda, la síndrome de l'oreja de Van Gogh. Una mica de música i tot d'una vos explicam de què va la cosa.
Aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la...
El retorn de Maya Montero amb els seus antics companys de grup en la defenestració de Leire Martínez com a vocalista de l'Oreja de Van Gogh ha posat de moda el que s'ha batejat ja com a la síndrome de l'Oreja de Van Gogh, que és quan tot i dur més de 15 anys amb algú encara sents que si sona el telèfon la ets tornarà a ocupar el teu lloc. Cosí germà de la síndrome de Rebeca és la sensació de fer-te sentir reemplaçable a una relació, un tema terrorífic que volen comentar la gran, la única, the one and only, Susana Iborra. Molt bon dia, com estàs, estimada?
Buenos días. Cuando has dicho terrorífico y luego mi nombre, digo... Ay.
Però, men, tu pots ser terrorífica de bona. Dius, ai, però això és més anglès. Ai, sí, terrific. Però en sentit que... Ai, the dessert is terrific, és que és molt bo. Jo anava per aquí sempre, en tu. Però anem a centrar-nos en l'Oreja de Van Gogh, que abans d'entrar t'he demanat. Clar, això com a síndrome no existeix, no està tipificada, no hi ha un vademecum on vagi de cercar Van Gogh ear i te surti el cas d'anar a Malla. Però sí que és cert que fa un parell de setmanes que n'estan parlant un munt, que és aquesta sensació de la mala passada que li han fet a l'Eire, que tot i va estar 17 anys en seu grup, tot una que sa ex ha volgut tornar, li han dit que no és el teu lloc i camino. Clar, això com ho gestionam emocionalment?
Siendo, o sea, nos estamos poniendo en la piel de Leire, nos estamos poniendo en la piel de una señora, un señor que lleva 17 años con su pareja y de repente toca la puerta la ex anterior y dice...
Pots començar per els mortals.
Susana Iborra, estimada, tots hem estat qualque vegada a la nostra vida una mica Leire. Tots hem viscut una relació en què qualcú ha comparegut del passat i mos han dit potser que no era el teu lloc. Clar, com ho gestionem emocionalment en això?
Siendo la persona segunda, ¿no?
Sí, claro,
la
sí.
Segundo plato, sí. Porque claro, los otros dos, ¿no? O las otras personas implicadas lo viven de otra manera.
Claro.
Para ellos...
No tot sempre, como es un, dos, tres. Los sufridores
sí,
en casa.
Los sufridores, vale. Porque cada historia tiene diferentes caras, claro. ¿No? Y lo que para unos va a ser una historia preciosa de siempre estuve pensando en ti, nunca te olvidé, para la otra persona es... haz un duelo donde si ya es difícil cuando se rompe una relación no comparar o no buscar, aquí es que claramente te están, ¿no?, como diciendo tú no eres suficiente, la otra persona es lo que yo quería o lo que yo necesitaba. Claro, separar esto, siempre decimos, no hay que personalizar, esto no va contigo, no va de ti, va de las necesidades de la otra persona, ¿no? De cómo esa pareja que tú, con la que tú has compartido necesita o quiere estar con otra persona y eso no tiene que ver con que tú no seas suficiente, que tú no tengas cualidades positivas y demás. Significa que esa persona tiene esas preferencias o esas necesidades en el momento. Eso habla más de quien deja que de la persona dejada. Pero es muy difícil no tomarlo como personal.
Claro, perquè
no?
Seria una mena de dol no superant, no? És a dir, tu te deixes la teva parella, vius sempre amb aquell sentiment de que tu tens la sensació de que la història no està acabada, però sí. Dius, total, he de viure i decideixes incloure una nova persona a la teva vida. Clar, aquesta persona sempre tindrà la sensació de que està com en situació d'interinatge. Que mai acabes de tenir una plaça en propietat. Clar, això, des del punt de vista de la persona que abandonaran sí. O des del punt de vista de la persona que ho viu, és molt complicat gestionar el dia a dia d'una relació sabent que en qualsevol moment qui toqui sí. Sa porta te podrà fer fora.
Jo crec que per supervivència, no? Per economia mental...
Ho bloqueges.
Sí.
Val, aquí, sientes... petit incís, hi hauria com a tres tipus de persones, jo crec, sí. No? És que, mira, a més és que tinc referències...
Perquè aquest tema
sí.
Sembla un doi,
no, però,
però
no,
tots han passat
broma,
per aquí. Eh?
Poca broma. I a veure si esteu d'acord. Jo crec que aquesta tipologia se podria dividir entre les persones que sempre se compararan amb la ex, no? Uh-huh. Que la cerquen a xarxes socials, en tots els sentits. Eh? No? Que estic parlant per jo, ni molt mal.
No. Això seria sa branca trabucadeta. No?
Sa branca trabucadeta.
Obsessiva. Gent que
obsessiva.
Ja té problemes.
Exacte. Després hi hauria una altra tipologia que seria sa gent que no vol saber res. No m'acontis, no m'interessa. Sí. Jo defenso aquesta política. Mai he necessitat saber perquè crec que... Per què, no? És molt alliberador.
Jo defendo la tercera.
Val, i la tercera
és... Via.
Sé que seria capaç d'anar a sopar amb sex, que li cau bé, que mai se compararà ni la jutjarà i que entén que forma part del seu passat d'una manera natural. Jo crec que no n'hi ha més, no? Tu ets aquesta, sí. Susana Iborra.
Jo soy de esta, o incluso ya con una vertiente ya del orgullo de decir yo mucho mejor que la anterior. Molt ¿dónde bé. Va a parar?
Clar.
Entonces, si, si esto ocurre y la otra no, y te dejan y la otra persona regresa con la expareja de quien decía, además, porque la habrá puesto a parir, probablemente, ¿no? Habrá dicho cosas horribles de ella para también para superar el asunto.
Sí, però això també no. Té un punt de red flag, no, Iborra? Sa sí. Gent que en tu malparla de sa seva exparella farà el mateix de tu quan passi de sa exparella. És a dir, és que de sa exparella pens que és que no se n'ha de parlar. En general, un pic que s'ha tancat aquest capítol, sí. En pots parlar un moment quan ja hi ha sí. un nivell de confiança, quan ja dus un any en sa teva uh-huh. parella i pots parlar del teu passat amb una mica de tranquil·litat. Però aquesta gent que ja de sa tercera o sa quarta cita ja te comença a exposar aquestes ferides sí. emocionals que sempre... o sorpresa, són culpa d'un altre, això haurien de considerar-ho una mica red flag i arrencar a córrer tot d'una de la vora d'aquest subjecte o subjecte.
Bueno, a lo mejor es que todavía no está del todo superado o tiene tanto miedo a que le vuelva a pasar que te cuenta las cosas negativas de esa pareja para ver si tú también las tienes, ¿no? Si, pues es que yo llevaba muy mal, que, es que mi pareja era muy celosa. Pues a lo mejor lo estás comentando para tantear si esta persona con la que tú te estás conociendo es celosa o no lo es. Porque si lo es, no lo quieres.
M'agrada que siguis una bona contemporanitzadora. És a dir, tu sempre intentant equilibrar. Jo som una mica més visceral en aquest sentit. I te volia demanar pels fans de La Oreja de Van Gogh. Que en aquest sentit, clar, davant d'aquest drama, davant d'aquesta infàmia, t'has hagut de posicionar com a fans. Hi ha hagut fans que han decidit deixar de seguir el grup perquè no volen blanquejar un cas de mòbil laboral a les totes, però en canvi sí que La Oreja de Van Gogh, aquesta nova gira que han anunciada, per exemple, llocs com Madrid, han hagut d'ampliar dates perquè les entrades s'han venut com a xurros. Clar, mos passant la vida parlant de benestar emocional i de tenir cura afectiva, però clar, no es blanquejar una mica la malifeta com és a Contra en l'Aire anant en aquest concert nou en Namalla.
Bueno, es que a lo mejor había muchos fans del grupo que dejaron de, al menos, de ir a conciertos desde que estaba Leire. Pongamos como los hijos, ¿no? Los hijos, cuando una nueva pareja se introduce en la vida, pues a lo mejor se apartan. Y cuando regresa, papá y mamá regresan, los hijos están encantadísimos y... O no, a lo mejor no lo están. O sea, creo que... Como ahora todo es expectación, no podemos saber si realmente lo que hay es morbo, la curiosidad de cómo será volver a verlos uh-huh. juntos y demás, y luego no habrá esa continuidad. Uh-huh. O pues hay gente que a lo mejor se reengancha ahora a La Oreja de Van Gogh después de
Però
muchos años.
Però quan deia Milton, no hi ha més paradisos que els perduts. És a dir, voler tornar en aquella nostàlgia, per molt que vulgui, jo no torno a tenir 20 anys, jo en tinc 46, puc tornar a escoltar Roses o puc tornar a escoltar La Playa, però jo no tornaré a ser aquell xisco de 19 anys que anaves a facultat amb un casset, ha plogut ja d'això, en el seu cotxe de La Oreja de Van Gogh. Per tant, no sé si aquesta nostàlgia també no és un intentar recuperar un temps perdut que no té res a veure amb nosaltres o que no tornarà.
No volverá, pero no hay nada que nos conecte tanto con el pasado como la música. No sé si recordáis cuando nos confinaron en plena pandemia, lo primero de lo que me di cuenta es que la gente escuchaba en sus balcones música de los 70, sí. de los 80, de repente...
Como también recuperar no... en Resistiré, que no sé si vas a esa millor idea de tot.
Sí. Sí. Sobrevivir.
Pero...
Perdona, volia dir Resistiré, sí. però sobrevivir.
Bé, això és de Mònica Naranjo.
Exactament,
però,
no me
també...
refereixo.
També molt digna, la tria que has feta.
Per descomptat, però és vera. És vera, associem la música en moments determinats de la nostra vida.
Sí, i si el presente, o el futuro, com en aquell moment era incierto, si el presente no és muy positivo, reconectar con la música... que en realidad es reconectar con nuestro yo de aquel entonces, aunque sea durante un ratito, nos puede...
I també aquesta síndrome de Van Gogh connectaria la síndrome de Rebeca, basada en la pel·lícula de Hitchcock. És a dir, la síndrome de Rebeca seria tenir com a convidada de pedra si ets morta o si ets mort a la teva relació. I, en canvi, la síndrome de La Oreja de Van Gogh seria tenir de convidat de pedra a ser exviu que pot tornar en qualsevol moment.
És que, en realitat, el síndrome de Rebeca son celos retrospectivos.
¡Boom!
Y ha sido un síndrome que no recuerdo ahora quién lo popularizó, pero era muy machista, porque hablaba de, bueno, pues esa nueva pareja que tiene celos de alguien que ha estado en la vida. Pero es que realmente, si tú ves la película Rebeca, la pobre señora tenía todo el mundo.
Home, és que guardaven tota la seva roba, el seu armari, tot havia quedat igual. Que quan vivien a Rebeca, la pobra...
La Rebeca del segle XXI és Nana Maria Aldón, vivint a Yerbabuena dins l'habitació d'en Rocío Jurado, mentre en Ortega Cano li fes que fet llet. Clar, és que de vegades la gent trabuca una micona, però és que també li posa elements vitals perquè la gent perdi una mica el nord.
Vos he de demanar sobre la parella amb Nicolás Sarkozy i Carla Bruni, perquè si una cosa han demostrat és que és una parella unida. Mireu, tenim les imatges de l'ingrés a la presó de l'expresident de França, Nicolás Sarkozy. Aquesta son se produïa a les 9:30, acompanyat per la seva dona, Carla Bruni, en tot moment, també per als seus fills. De fet, hi havia una petita com a manifestació d'hora pacífica, no política, en suport de la família davant d'aquesta sentència demoladora de la qual van conèixer el passat dia 25 de setembre. Són les darreres imatges que tenim d'aquest matí.
Primer president de França, Marta, que entra a la presó 5 anys de condemna.
Exactament,
per tant,
de la República condemnat a presó. Sí. No deixa de ser un fet sorprenent, perquè jo crec que la gent no pensava que això passaria, no?
Ara mateix això és Histoire de la France, és a dir, vivim un moment històric, que és que un president de la República, que va ser president durant dos mandats, hagi entrat a la presó per associació il·lícita.
Han cridat les atencions les imatges d'una Carla Bruni totalment desolada, acompanyant-lo, o sigui, que si ha demostrat una cosa, ara que parlaven de parelles, aquest matrimoni, sí. Susana, és unitat, en lo bo i en lo dolent.
Sí, cuando hacemos cuando tenemos ese compromiso, en lo bueno y lo malo, en la salud y la enfermedad, en la cárcel y en la libertad.
Sí, sense... A partir d'ara no descartes que s'hagi d'afegir aquest nou epígraf quan te cases, perquè mai saps com pot acabar la teva vida, estimada. Però és vera que hi havia dubtes en el començament, que la gent deia que era una parella una mica estranya,
sí.
Però
mira,
el que han demostrat
ja.
Tant Sarkozy com Carla Bruni és que s'estimen, encara que ell a ella li tingui prohibit anar en talons. Però llevat d'aquest petit detall,
bueno,
la resta,
le agradecemos a Carla Bruni haber vuelto a poner de moda aquellos tacones con...
¿Baixets? Que sí. Siempre deien que no tenien glamour i que són comodíssims. Sí.
O ses ballarines. Que pobra nina, anava per tot plana, ella.
Se mos esgota el temps, Susana Iborra. Moltíssimes gràcies. La part televisada agafa en relleu els companys de l'Arenal. Nosaltres seguim a la ràdio.